Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Aquest dissabte al matí continuaran les evacuacions a la planta siderúrgica de Mariupol després que en les últimes hores n'hagin sortit 50 civils. Tant Rússia com Ucraïna han confirmat la sortida de les instal·lacions d'aquest grup de persones. Majoritàriament eren dones i nens que han marxat en tres autobusos. Ara bé, fons del govern de Kiev han denunciat que l'exèrcit rus no ha respectat l'alto el foc anunciat i que aquestes evacuacions s'han fet de manera molt lenta i sota les bombes i els trets de soldats russos. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha lamentat els atacs i ha apuntat que Moscou té pressa per fer-se amb el control de la planta abans del 9 de maig, dia en què Rússia celebra la victòria soviètica sobre el nazisme.
Estem evacuant la gent com podem. Entenc que Rússia vol fer una desfilada el 9 de maig. Com us he dit, estan interessats a continuar amb aquesta maquinària de la informació.
Volodymyr Zelensky, per cert, ha convidat el canceller alemany Olaf Scholz a visitar Kiev justament el pròxim dilluns 9 de maig. Diu que la visita en aquesta data seria molt simbòlica. Zelensky ha convidat el líder alemany després que ara fa un mes rebutgés la visita d'una delegació del govern alemany per les poques mesures que prenia l'executiu bavarès contra la dependència del gas rus. Més notícies en format breu, almenys 9 morts, 13 desapareguts i una quarantena de ferits. És el balanç provisional encara de la forta explosió a l'hotel Saratoga a l'Havana Vieja, al ple centre de la capital cubana. Segons el president Miguel Díaz-Canel, l'explosió l'ha provocada una fuita de gas que ha enfonsat la façana de l'hotel. Els baixos, la primera i la segona planta de l'edifici, també han tingut importants desperfectes. La runa ha caigut a la vorera i ha aixafat alguns cotxes. L'hotel no estava obert al públic, però hi havia treballadors i un grup de directius reunits a l'interior. La instal·lació s'havia de reobrir la setmana vinent després de la pandèmia. El ministre de Turisme cubà ha confirmat que entre els ferits no hi ha cap ciutadà estranger. Més qüestions. La policia basca investiga com a mínim 6 casos relacionats amb el presumpte assassí en sèrie d'homes homosexuals a Bilbao. L'Ertzaintza té confirmat de moment un assassinat, 2 intents d'homicidi i 3 morts més que s'estan revisant. Així ho ha explicat el conseller de Seguretat basc, Josu Erkoreka.
Un presunto homicidio donde hay una prueba toxicológicamente acreditada, ¿no? En segundo lugar, 2 casos, 2 presuntos homicidios en grado de tentativa y después hay abierta una investigación en relación con otros 3 fallecimientos que ahora, en este momento, están certificados como muerte natural y que están en fase de investigación.
Els casos de Covid continuen pujant, però als hospitals només s'hi registra un lleuger augment d'ingressats. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Orcajada, diu que si els casos pugen es podria produir una setena onada, però no hauria de comportar greus problemes als hospitals, perquè els casos greus es veuen ara en persones molt concretes i que tenen altres complicacions. Tot i això, creu que ja s'hauria de posar la quarta dosi als més grans.
Si estem davant d'una nova onada, la meva opinió és que la quarta dosi, almenys en pacients grans, s'hauria de començar a administrar el més aviat possible.
I el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha demanat disculpes per les seves declaracions de dijous en què va tractar literalment de tontos els que paguen la tarifa regulada de la llum. Segons fonts de la companyia elèctrica que cita Europa Press, Sánchez Galán diu que no volia ofendre ningú, que ho va dir en un ambient informal i ha manifestat el seu màxim respecte pels clients i consumidors. El Saló del Còmic de Barcelona celebra els 40 anys recuperant la presencialitat. Ha tornat a la Fira de Montjuïc amb més expositors que mai, amb l'objectiu de superar els 100.000 visitants després de 2 anys obligat a celebrar-se només a través d'internet a causa de la pandèmia. Aquest divendres el Còmic Barcelona ha atorgat el gran premi del Saló al valencià Daniel Torres. El còmic El Pacto, de Paco Sordo, ha rebut el premi al millor àlbum de l'estat espanyol i la millor autora revelació, segons Còmic Barcelona, ha estat la il·lustradora Jenín Espinosa. I esports, el Baxi Manresa jugarà la final de la Champions FIBA de bàsquet després de guanyar el Ludisburg alemany a les semis per 63-55. La final serà diumenge al vespre contra el Tenerife. És el primer cop que els manresans disputen una final europea. En futbol, el Barça juga aquest dissabte a les 9 al camp del Betis. Una victòria blaugrana els garantiria una plaça per la pròxima Lliga de Campions. Disputats aquest divendres a primera divisió, llevant dos, Reial Societat 1. I aquest dissabte es disputaran les semifinals de la Copa d'Hoquei Patins. Al matí, les semifinals femenines, Palau de Plegamans, Liceo i Gijón Manlleu, i a la tarda les masculines, Barça, Noia i Reus Lleida.
Fins aquí les notícies.
Durant anys no va estar ben vist que les dones pugessin a una bicicleta.
Les dones i els dies.
A bicicleta.
Això ja ha passat a la història, a Occident, però encara hi ha nenes arreu del món que no poden agafar-ne una perquè es pensa que perdran la virginitat.
A bicicleta.
Cada cop que una dona agafa una bicicleta, escriu un argument nou d'independència, autoestima, empoderament i visibilitat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, els dissabtes a la mitjanit.
Aquest dissabte, les dones i els dies, les pubilles de cuixa forta, anem sense frens.
Historial Clínic.
Un viatge per la vida de 12 pacients.
Jo abans era zero.
Un podcast sobre tractaments, salut i identitat.
Jo tornaré a ser la que era.
Sobre memòria, diagnòstics, valentia i vocació.
En teoria he d'estar a les 8 del matí aquí. Però...
Gairebé les 3 de la matinada.
Sobre mort, vida, esperança i temps.
Jo ara sóc una altra persona.
Si no arribo a estar a la UCI no estaria...
És que porto una cosa...
8 malalties, 8 capítols, 14 professionals, 12 pacients i 12 històries.
Perquè a mi m'encanta la vida.
Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic.
Un podcast sobre vides que canvien.
Uf, sí.
Que et canviarà la vida.
Com es nota que anem retrocedint a la finestra indiscreta i gairebé ens estem arribant als anys 80, als orígens, als inicis de tot plegat, però encara no. Últim any, 1990, quan Sinéad O'Connor ens cantava aquesta Nothing Compares to You, que ha escollit, com no, la Sílvia Andrés. I amb ella hem començat aquesta finestra indiscreta, una vegada més, 35 anys, i res pot comparar-se a aquesta sensació. I res pot comparar-se amb vosaltres, finestrers. I res pot comparar-se amb tu, Guillem F. Marí. I res pot comparar-se amb l'Oriol i la Sílvia, que ens miren darrere el vidre, i evidentment res pot comparar-se a l'Àlex Gorina.
Que sóc un ignorant. Perquè resulta que al moment que em diuen va, anirà Sinéad O'Connor i Nothing Compares to You, i veus, ai, mira, una cançó de Sinéad O'Connor. No és de la Sinéad O'Connor,
és de Prince.
Sí, i ella la va transformar. I l'altra cosa curiosa que he descobert és que tothom es pensa que és una cançó dedicada a un amor perdut. De qui?
De Prince.
Un home, una dona. No, la seva mare!
Molt poc èpic.
Això passa, sí. Això passa
però molt mono, molt mono, molt mono.
Sí. Home, si t'hi fixes, sí que és molt Prince, realment. No t'hi pots imaginar un Purple Rain per aquí o alguna cosa així. Tant. Doncs escolta, dedicada a totes les mares que escolten la finestra indiscreta, perquè la maternitat és un tema molt present en les pel·lícules d'aquests dies. Sí. Ja ho anireu veient cada vegada que s'estrenen. Avui mateix en tindrem una.
I els blockbusters també.
Els blockbusters.
Sí, la pel·li de Marvel també va molt d'això.
Doncs va molt... Tot això ho comentarem aquesta nit durant la finestra.
Fem una mica de resum ja de programa,
però no, encara no. No et precipitis.
M'he avançat. Bueno, falta la pel·lícula, clar.
27 anys cap endavant. Endavant.
Los músculos son firmes. No hay ni un cuerpo recto en estas estatuas. Todas tienen curvas. A veces curvas imposibles. Así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad. Como si te retaran a desearlos. Oh, to see without my eyes. The first time that you
kissed me. Boundless by the time I cried. Call me by your name. L'ha triat l'Àlex, la pel·lícula de Luca Guadagnino, que havia de tenir una seqüela, però no sé si amb els canibalismes d'Armie Hammer...
Està totalment expulsada dels projectes actuals de Luca Guadagnino, perquè es dedica ara a fer una cosa que es diu Bones and All, amb Timothée Chalamet i Chloé Sevigny, i una altra que es diu Challengers, va de Grand Slam, amb Zendaya i Mike Feist. I el pobre Armie Hammer no té cap projecte en aquests moments.
No, s'haurà de canviar el nom.
Recuperar la carrera. Clar, és el...
Però aquest tampoc va fer una cosa més rara que fer coses rares ell. O sigui...
Sí, després sí que és veritat que una acusació va anar a una anúncia... Sí. Bé, fins que no es dirimeixi tot en aquest cas el jutge.
Això també haurem de fer una secció, eh? Quina és l'estrella estrellada de cada setmana.
L'estrella estrellada, està bé.
Tres motius memorables per recordar i veure Call Me By Your Name. Va, l'escena final d'Elio i el seu pare, interpretat Michael Stuhlbarg, és fantàstica, aquella escena.
El monòleg, no?
Quan estan el pare i el fill.
Sí.
La villa del segle XVII, Moscazzano de la Llombardia, s'ha de reconèixer que aquella casa, aquell jardí, aquell estany, tot allò, és un pecat mortal. I el préssec més inoblidable abans d'arribar al Carràs de la història del cinema. Sí. O sigui, que podíem fer un programa doble de préssecs del Carràs i préssec... de Call Me By Your Name.
No siguis préssec. Doncs mira, el Carràs, segona de recaptació a tot l'estat, amb gairebé 500.000 d'euros. Quina passada, això malgrat algunes petites polèmiques de traduccions i subtítols. Però molt que ens en alegrem de que hagi funcionat així, i amb la festa del cinema que ha estat aquesta setmana, suposem que haurà funcionat encara millor. Doncs bona notícia per arrencar el programa. Sempre és una bona notícia que comenci aquest programa que portem fent 35 anys a Catalunya Ràdio.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Fins les dues de la matinada. Hem començat en 5 minutets, ja ens hem pelat a Sinéad O'Connor i a Luca Guadagnino. Per cert, que aquí l'Àlex va trobar un muntatge d'imatges al YouTube, Guillem, que era aquest monòleg del Michael Stuhlbarg, però amb el tràiler de Los Gemelos Golpean Dos Veces.
Sí.
Oh. I era una de les coses més divertides, ostres, realment, a YouTube. Aquestes coses que dius, com se'ls hi ha hagut de cop relacionar això amb allò i fer un muntatge?
Autèntics genis.
Autèntiques meravelles, autèntics genis com la gent que fa aquest programa. Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Guillem Marí, Carla Romero... i tots els altres, Marta Armengou, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covatzis, Alba Laguna, Alice Tapiol, Pere Vall, Núria Vidal. I tots vosaltres que cada setmana ens porteu les pel·lícules de la vostra vida i ens podeu fer totes les peticions que vulgueu. Música, talls, preguntes, qüestions... La nit dels ignorants en sap molt.
I vindrà l'audiovisual, a les dues de la matinada.
De dues a tres, avui dedicat a...
Toru Takemitsu!
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Avui, per variar, un programa ben carregat. Guillem, haurem d'anar... amb ritme, agilitat, concís...
Calento.
Però amb molt de talent.
Mira el sombrero del señor Biondi.
¿Qué le pasa?
Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo.
Sí,
¿Y sabes quién ha sido? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. Tres escudos me ha costado, tres escudos, ¿lo oyes?
No ha sido él, ha puesto algo a que fueron sus amiguitos.
¡Sus amiguitos! ¡Estamos como siempre! ¡No defiendas a ese gamberro, que va de mal en peor! ¡Son dos granujas y la culpa es tuya!
I com sempre, encetem amb la vostra secció, la de les pel·lícules de la vostra vida. En aquest cas, la de la Montse Palou, que per començar ens diu Guillem: primer de tot, gràcies per continuar amb l'entusiasme de sempre i tot el que sabeu, m'al·lucina. M'ha agradat moltíssim el Carràs, però jo no sé com s'ho faran l'any que ve, perquè amb els Premis Gaudí, si han de tornar a donar els Premis d'Interpretació a actors que no són actors una altra vegada, potser els actors professionals començaran a tenir la mosca al nas, no?
Pot ser, pot ser.
Ai, 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 haurem de resoldre-ho aviat, sí. Això, eh? Parlar una mica del
ja
tema.
Ja ho he encarregat.
Ja ho has encarregat? Val, val, val. Ara sí, la pel·lícula de la vida de la Muntsa. I responent a aquesta pregunta, la pel·lícula que m'agrada més, Un problemón, perquè diria totes les de Fellini, l'Estrada o la Dolce Vita, o aquella dels pallassos que crec que es deia Els Clowns. Totes, totes. Sempre penso que ningú tenia tanta imaginació com ell, però clar, hi ha una que era meravellosa perquè, com que parlava de la seva vida de petita exòtica, molt bé la seva manera de ser, és aquella de Marcor. Recordo molt bé el transatlàntic gegant a un mar de paper brillant i un moment que un professor d'escola feixista feia travessar els rals, nen, una mena de... Bé, aquí hi ha una mica escrit una forma una mica confusa de Bírria de Riu, que era el Rubicó, i deia les paraules aquelles de Alea Jacta Est. Doncs bé, no m'enrotllaré més. Si em podeu posar una mica de la música de Nino Rota, molt millor. Es pot repetir perquè en tinc més que m'encanten. Bé, sí, podeu repetir perquè pel·lícules de la vida en tenim unes quantes.
I per acabar, us recordo que Marcor vol dir me n'en recordo. Mm-hmm. És una, en el dialecte que es parla allà a Rimini, sí. on va néixer Fellini.
És que això de les pel·lícules de la vida, un cop me'n recordo, em van preguntar quina és la millor pel·lícula de Kubrick. I ja, entre les seves 13 pel·lícules ja tenia molts problemes per escollir, doncs imagina't, eh?
És dificilíssim.
De Fellini, Guillem i Àlex, amb quina us quedeu?
Jo...
Marcor, és la
Satiricó. No, 8 i mig. Oh. No, la Dolce Vita.
Jo estaria entre l'Estrada i sobretot a Marcor, que és la que més he vist.
Alma sin conciencia. Bueno, totes. No, totes no, que hi ha un parell que no m'agrada. No. I Toby Dammit, i Toby Dammit.
Doncs, Fellini, mira, jo no sabria què dir, suposo que 8 i mig, però vaja, pel·lícules de la vostra vida, de Fellini, de qui vulgueu, us esperem a La Finestra Indiscreta.
Once upon a time there was a prince, a movie prince.
La Finestra Indiscreta.
I entonces...
Arriba Doctor Strange i ens posarem una mica màgics amb Jane Campion.
Has abierto el portal entre universos.
Una mica místics amb Mark Cousins i Jeremy Thomas.
Me gustaría abortar.
I una mica culpables, però no molt, amb Manuela Bellés i Ivonne Cormenzana.
Strange!
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Com cada programa, dediquem la banda sonora a algun músic o algun grup que ha passat algun succés especial. Aquesta setmana ho teníem claríssim.
Hi haurà molta bateria en el programa d'avui, eh? Bé, doncs no sé si recordeu una pel·lícula que es deia This is Spinal Tap, del 1984, de Carl Reiner. El primer film del director de Cuenta conmigo, La princesa prometida, quan Harry encontró a Sally, Misery, per exemple.
Rob Reiner.
Bé, doncs ha mort Rick Parnell. Però això us ho explicaré a la secció... Los muertitos de Gorina.
Los muertitos de Gorina.
Ho has anunciat com si la secció anés més endavant, però sí. No, és ara mateix.
No, és ara mateix, és ara mateix. Ho hem enllaçat, perquè aquest senyor...
Hauríem de pujar el volum a l'11.
Recorda l'escena en el tap, no? Clar, sí, si no portem Whiplash, ja està, no? A veure, Rick Parnell tenia 70 anys, era un percussionista anglès dels Atomic Rooster, breument famós perquè va interpretar el paper de Mick Shrimpton de la banda de ficció Spinal Tap, que es va inventar el nostre Rob Reiner, que feia d'un director de cinema que anava filmant els concerts d'aquest grup de rock inexistent. I com que van tenir tant èxit en plan commitments, doncs al final la banda va continuar. I durant un temps van fer gires, i van triomfar, i van treure discos.
Com els Blues Brothers. Van aparèixer els Simpsons.
Exactament, no? El curiós del film és que ell moria de combustió espontània. I llavors, com que havia mort a la pel·lícula, com és que podien als concerts? Es van inventar la figura d'un germà bessó, que també tocava la bateria.
Drac Ramora i el doctor... Sí.
Bé, doncs aquest és el nostre muertito de començament del programa d'avui. Sortirà la bateria por ahí, més endavant, però també ha mort Lino Capolicchio.
Scusa se ti ho disubbidito, ma questa volta sono io che ho da parlarti.
Sei sempre stato a Ferrari in questo tempo?
Più o meno. Sai, una volta sono passato in bicicletta vicino alle mura. Vi ho visti che giocavate. C'eri tu, c'era Malnate. Ma sai, io e lui siamo diventati abbastanza amici in tutto questo tempo.
Mi fa piacere. Allora, hai detto che volevi parlarmi. Cos'hai da dirmi?
Volevo semplicemente rivederti. Ecco tutto. Ti amo.
Era l'Inno Capolicchio amb Dominique Sandà, la pel·lícula que el va fer famós perquè el va descobrir Vittorio De Sica com a protagonista de El Jardín de los Finzi Contini, on era el personatge principal. Després també havia sortit a Metti una cera a Chain amb la Florinda Volcan, que és aquesta música de Ennio Morricone que esteu sentint en aquest moment. I després va continuar la seva carrera amb moltes pel·lícules de Pupi Abati, etcètera,
home,
etcètera, etcètera.
Aquell senyor que vas entrevistar i que home, passejava amb Fellini, precisament.
Sí, exactament, perquè es viu encara,
sí,
eh?
Sí, va venir.
Sí, 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 tant i tant. Va, els quatre altres que s'han mort aquesta setmana, Neil Adams, als 80 anys, autor de còmics, creador de Man Bat, o Man Bat.
Man Bat.
Man Bat. Sí, sí, sí. Ho he dit bé, Man Bat. Ras al Ghul i... Green Lantern.
Green Lantern, bé, sí.
Doncs ja està. I, a més, dissenyador de pel·lícules com Les Pandilles del Bronx, Heavy Metal, Resonator, Batman Unmasked i Skeleton Warriors.
Heavy Metal, també.
Poca conya, eh?
Grandíssima pel·lícula.
Harold Livingston ha mort als 97 anys, novel·lista i cofundador de la Força Aèria Israeli, guionista d'episodis d'Alma de Cero, Missió Impossible, Banachek Manix i films com Los Héroes Están Muertos i el primer Star Trek dirigit per Robert Wise. Oh. Rob Elkins, 89 anys, amb una infància dolorosa, jove delinqüent, afia a la màfia, però al final actor de pel·lícules com Oh! Zombie Cult Massacre, Persiguiendo Sueños i Beowulf, Prince of the Gods. No, la coneixies?
Beowulf, no sé si és la del Christopher Lambert o... No. O la del Robert Zemeckis, però no crec.
Zemeckis,
no.
I heu vist a Boston i jo, Califòrnia, alguna vegada? La primera, l'antiga, vull dir. Doncs hi havia una noia, una senyora, que es posava al mig del Brian Keith i de la Maureen O'Hara, sí. Joanna Barnes, doncs va morir als 87 anys.
Oh, com la putejaven en aquella escapada al bosc.
Exactament!
Li tiraven l'antimosquits i en realitat era sucre.
També era una de les dames de la cort d'Espartaco, que estaven allà quan, quan feien les lluites de gladiadors, tia i mamà, i va ser la Jane d'un Tarzan, el millor de tots, el de Denny Miller. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new,
pussycat? Whoa, 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 whoa. Doncs mira, així sense previ avís, més que Tarzan i la seva mona, ens arriben els gats directament. La gateta Sílvia, què tal?
Ah, la gateta està aquí buscant una mica d'espai, està fent una mica fora el guinagran.
M'està sacando de plano.
Estàs
timoni. Posin el cinemascope, que si no, no surto.
Hi ha molt espai.
Et deixarà anar un zarpazo, la gateta.
I l'Oriol ja deu pensar que les agulles deuen estar a l'altra banda de la diagonal.
Que aviam de la ritme!
Vinga, vinga, vinga. Ei, t'encantarà aquesta notícia. Hi haurà una sèrie del Príncep de les Marees.
Ara? Una sèrie, eh? Sí. És que no, Guillem?
No, però, al Guillem li agradarà que hi haurà una sèrie de Campo de Sueños. Diu que no, el Guillem diu que no. Vinga, Dora, següent.
Paul Reder, premi honorífic a Venècia. Ens agrada o no ens agrada?
Ens agrada que Paul Reder li donin un premi honorífic a Venècia. En canvi, l'Àlex renega del de Forest Whitaker a Cannes perquè diu que...
Palma d'or a Forest Whitaker.
Estic d'acord, estic absolutament d'acord amb el Gorina Gran. Fora, 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 fora.
És una cosa política, està claríssim.
Fora, 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 Whitaker. What's new,
pussycat? Aquest estiu s'estrena el biòpic sobre Elvis Presley, el que faltava de tots els que hem fet en els últims 3 anys. I la filla del músic més misteriós de la història beneeix l'actuació de l'actor que l'interpreta. Uau, uau, uau.
Sí, és Austin Butler i la filla, la Priscilla Presley, ha dit home, ho fa molt bé, considerant aquella expressió americana que té unes sabates molt grans que omplir, no? És a dir, el repte era difícil i diguem que l'ha provat, per tant... No està malament, va, sí.
Recordeu aquella escena tan bonica de Spider-Man amb Tobey Maguire fent aquell petó cap avall amb la Kristen Dunst?
Mítica, mítica, mítica escena.
Doncs heu de saber que el nostre estimat Tobey Maguire una mica més i s'ofega fent aquesta escena.
Jo pensava que era un doble.
Perquè gorina, que li treuen, gorines li treuen el romanticisme a les coses.
Per què no han creat el paper de doble de respiració?
La boca de Kristen Dunst està tapant la seva boca. La màscara està tapant el seu nas. Està cap per avall i li estava plovent a sobre, sí. És a dir, que a sobre del nas ple d'aigua.
Ja ho dic jo, que ser superheroi és molt dur.
És molt sacrificat.
Va, una que em va fer gràcia que vaig trobar a Instagram. Henry Cavill, és a dir, el senyor Superman, ha fet pública la dieta que segueix per estar tan fibrat. Per tant,
ara doncs... encara està? Perquè fa
sí,
temps,
perquè fa una sèrie, fa una sèrie d'aquesta, com es diu?
Què
com
fa,
es diu?
Ara?
Aquella sèrie de Witcher. Ja està formós.
I rubio oxigenado, a més a més.
Sí,
amb, amb unes malenes.
No ens agrada gens. Us explico com comença el matí. Comença el matí fent 30 minuts de cardio en dejú i alerta al que esmorza un bistec i ous remenats. A veure, per ser... No. És una tortura. Ser actor és una tortura.
No, home, dius, és meravellós. Et lleves, menges un bistec amb ous i estàs catxes i fibrat per fer de Superman.
Però si és... en dejú jo ho estic fent últimament, però hauré de fer el bistec amb ous.
Això és el somni americà.
És que l'Acadèmia del Cinema Català crea un departament independent per atendre víctimes d'assetjament del camp artístic i frenar pràctiques tòxiques socials. I estem molt d'acord, oi, Alfons, Guillem i Àlex?
Proposo que els mitjans de comunicació facin el mateix. És a dir, televisions, ràdios, premsa escrita, tot, crear també, perquè també en els mitjans de comunicació a vegades passen cosetes.
I ara... Dile que despierta algo en ti que te sientes incapaz de dominar.
¿Lo dices en serio?
Oh, vamos ya.
Me parece una cursilería.
Me entusiasmará.
Mira, igual que a Fred Astaire le va muy bien el frac.
No metas a Fred Astaire en esto y dile algo a ella.
Me encanta el rato que llevamos juntos.
A mí también.
¿Te ha parecido bien? Me va más que esa frase tuya de despertar.
No ha estado del todo mal. Ahora, dile que tiene los ojos más irresistibles que has visto en tu vida.
Però aquesta és aquella pel·lícula on Bogart li ensenyava a ser un assetjador sexual a Woody Allen. Sueños sí. De seductor, anava d'això o no anava d'això?
Sí que ha canviat l'argument.
Va, a veure, si Play It Against Sam, que per cert, és aquella pel·lícula on fan servir el títol de Play It Against Sam, l'original, però que en realitat era una frase que no es deia mai a Casablanca. Es deia Play It Again, però Sam no ho deia mai. Per tant, no s'hi val, no?
Bé, el cinema està ple de frases que no es van dir, però és igual, és com ens agrada recordar.
4 de maig del 1972, estrena a Nova York, dimecres ha fet 50 anys aquesta pel·lícula, que no va dirigir Woody Allen, la va interpretar, la va dirigir Herbert Ross, i, per cert, la carrera de Woody Allen en pel·lícules que ell ha actuat,
no ha dirigit,
inclou títols memorables com Aprendiz de Gigolo, Cachitos Picantes...
No, aquestes són les últimes i no...
Bueno, The Front, este en una galeria i la versió televisiva de La estranya pareja Les podem salvar, no et sembla? No,
i la de, i era del Martin Reed, la de...
The Front.
The Front,
o digue-li com vulguis. Mm. Bé, aquest és el primer aniversari de la nit. Tenim uns altres, però, per exemple, hi ha Golfos de Roma, que ha fet 60 anys i un any que ha fet 40. Però no diem res més perquè precisament el programa de la setmana passada o de fa dos ja els hi vam dedicar prou espai. Per tant, ja estan celebrades.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Dijiste que no ibas a volver a pisar Texas.
Ya sé que os coge por sorpresa.
De ti ya no me sorprende nada. Su último trabajo fue hace más de 17 años. Es muchísimo tiempo sin trabajar.
He trabajado casi todos los días de los últimos 17 años. He vuelto con mi mujer la semana pasada.
Voy a llamar a la poli.
¡No, joder!
10, 9,
¿en serio?
8.
Hemos decidido intentarlo otra vez. Solo necesito un sitio para quedarme un par de días. ¿Qué más te da?
Mikey, vete a tomar por culo.
Vale, le voy a ser sincero, soy actor porno.
Puc dir una frase?
Sí.
És una pel·lícula que explica que el somni americà s'ha anat a la merda després de l'època del president Trump i que el post-trumpisme ha fet caldo...
Bueno, de fet, està ambientada durant la cursa electoral, quan encara no era president Trump.
És igual, ja estava allà.
Forma part d'aquesta Amèrica de Trump, sí, sí.
O d'aquesta Amèrica del Sean Baker, no? Podríem dir que el director de
Florida Project.
De Florida Project ens porta una nova pel·lícula que es diu Red Rocket, que la veritat, jo almenys, Guillem, m'ha agradat potser tant o més com Florida Project.
A mi m'ha agradat molt. Crec que de Florida és molt millor... Perquè toca un drama que amb el que Sean Baker és més, està més còmode, que trobo. Aquí fa més comèdia, potser no acaba de ser un estrona més còmode, però segueix sent aquest cinema de Baker ensenyant-nos a una Amèrica diferent, una Amèrica de losers, outsiders... També m'agrada que ho faci sense jutjar, eh? Això que dèiem del Trump forma part del paisatge
però no jutja aquests personatges que, que formen part d'un món que no està, està a cavall entre sistemes econòmics, que no acaben de tenir feina, són gent que està tot el dia a casa i no saps molt bé com s'espavila, i que voten a Trump, però no, no ho explica d'una manera com moralista, sinó forma part del paisatge.
De la realitat.
Dic, de les realitats. I després el viatge, no, del protagonista, jo crec que està molt bé, i sent l'únic actor realment una mica professional, no, la resta, perquè la resta sí que són també amateurs, aquest estil també.
Bueno, un actor professional Baker. Del porno, punt.
No, no, actor real, de sí, sortides sí. Que anem vital, sí, però sí. L'actor de veritat, el Simon Rex, havia fet els seus temes també al porno, porno gay, vull dir que si busqueu Simon Rex, podeu...
El porno torna a Texas.
Sí, sí.
Doncs mira, m'agrada molt que tot això que has comentat de l'espai i tal, perquè precisament, realment, el Sean Baker s'està convertint com el gran retratista, dels no llocs, no? Aquests llocs
sí,
perduts.
Sí, aquestes Amèriques del White Trash, els Tyler Parks...
Que ningú coneix, que ningú els hi dedica motels. Espai. I precisament per això els vam tenir Sant Sebastià, tant el Sean Baker com el Simon Rex, i la primera pregunta que li feien era això de les localitzacions, què signifiquen per ell, perquè realment sempre són un personatge més.
Location, I think, is always can become a character, and so I
dice que bueno que para él que las localizaciones que se las toman muy muy en serio porque cree que pueden llegar a ser otro personaje dentro de la película, pero que en este caso fue antes la historia. Él quería la historia por los personajes, por el, cómo es el personaje, quería que estuviera en el centro, en la parte central de Estados Unidos, y también se fijó en investigando en el tipo de estrellas del cine de adultos, de dónde suelen venir, y al final dice que suele ser Ohio, Texas o Florida. Entonces, pues bueno, pues era, sabía que quería eso, y al mismo tiempo quería una comunidad, estaba buscando una comunidad que tuviese una refinería y que dependiera, que al final la comunidad depende, vive un poco a la sombra y es su forma de subsidio, y al mismo tiempo lo que les está intoxicando, y cree que eso encajaba bien con el personaje. Y Texas City lo encontraron, bueno, conduciendo por la costa, por el encontraron, estuvieron buscando varias ciudades. Cuando ya llegaron a Texas City pensó que encajaba perfectamente, y de hecho dice que había como una torre de estas de agua, un depósito de agua que ponía como Texas City, la ciudad del petróleo de Estados Unidos, y dijo ya, pensó como esta tiene que ser.
I en aquest lloc, en aquest poble perdut enmig de Texas, arriba el personatge de Simon Rex, un actor porno dedicat a la recerca del somni americà, de fet ve de Los Angeles, o bueno, vol anar sí, a Los Angeles.
Torna a Los Angeles com apallissant, no explica molt bé què li ha passat i torna a casa.
Però bé, és un bandarra d'aquests, sí. Que és una fugida endavant constant. A mi em recordava una mica, de forma una mica més guarra, anem a dir, el Thomas Hayden Church d'Entre Copes, saps?
Sí.
Com un personatge d'aquests que dius, mare meva, et fica en qualsevol embolic, però a la vegada és divertidíssim i entranyable.
Té aquest punt canalla que a més sí. Engatussa l'exona, va buscant oportunitats per tornar al món del porno i, bueno, per
allà... I troba una venedora de dònuts que li encanta, sí, l'encanta sí, sí. La canya i creu que pot ser la seva oportunitat de rellençar la seva carrera. Doncs bé, amb Simon Rex li preguntava una mica d'això al personatge. Va tirar una mica de tòpics. És que estava molt ben escrit.
You know, it's on the page. What he wrote, the script was so good that I...
Que bueno que el guión, cuando leyó el guión, era un guión muy bueno y que estaba todo en las páginas del guión, y a pesar de que son deja espacio a la improvisación, es verdad que cuando tienes que solo tuvo que llevar a la vida ese personaje, y que cuando tienes un buen guión así y un casting, unos actores alrededor tan buenos, que de alguna manera que fue más fácil, y que aunque suena un poco fácil decirlo, pero dice, solo tuve que seguir un poco mi instinto, que a veces funciona y a veces no, pero que él tenía claro que lo que tenía que añadir al personaje de su parte era que tuviera un poco ese encanto, ese toque que tiene de niño grande y de real, para que el público pueda conectar con él, pero que no había mucha información porque no tuvieron tiempo antes, y le pilló todo pero pilló todo muy rápido. Y bueno, que piensa que al final que cree que sí que han conseguido, que han hecho un buen trabajo, porque la respuesta que está teniendo por su interpretación está siendo muy muy positiva, y lo que quería al final son apostó por él, y él quería de alguna forma devolverle ese favor, pues haciendo un mejor trabajo.
I'm happy that he's happy and that people are enjoying the movie. I guess that's I did my job. So
i
dir, no hem canviat de tema. És que aquest tema, no, el Bye Bye de NSYNC, que ho va patar a l'època post-Backstreet Boys una miqueta, sí, però vaja, va ser l'únic gran hit d'aquest grup on hi havia Justin Timberlake, és el tema recurrent de la pel·lícula, Guillem. Sona passada, no sé quantes vegades, i jo pensava, però per què coi aquest tema és tan important a dins de la pel·lícula? Total, què esperes?
Li van... Aquí estic esperant la resposta.
Va ser la primera pregunta que li vaig fer a Sean Baker. Per què coi recuperem de cop a NSYNC i Bye Bye Bye?
I would love to say that it was...
Vale, dice que le encantaría decir que era una idea que la tenía antes de la película, pero que no es así. Lo que ocurrió es que durante el rodaje Susie, la actriz, la que interpreta Strawberry, como ella es músico, lo que quería era añadir una escena donde ella pudiera tocar los teclados como aparece, y entonces estuvieron buscando una canción que encajara en el contexto de la película, y así es como encontraron la canción de Bye Bye Bye, y que luego de todas maneras hasta que está, bueno, muy agradecido de que le dieron el permiso, porque de hecho los 5 miembros tenían que aprobarla por separado, y de una forma la canción también elevó la película y añadió una capa más a la historia.
Doncs jo, si tingués el Sean Baker al meu costat, li demanaria que fes una pel·lícula amb el Nicolas Cage, fent de Nicolas Cage, com si fos la pel·lícula del Jean-Claude Van Damme aquella de fa uns anys.
Jean-Claude Van Damme.
Una mica confessió. I ve a cuento de que aquí hi ha un xaval que ens segueix que diu que abans que aquesta xorrada catalana que ha fet el Nicolas Cage, que arriba un dia d'aquests, la de la filla del president de la Generalitat, segrestada.
The Unbearable Weight of Massive Talent.
M'interessa més l'última pel·lícula de Nicolas Cage, Rainfield, que té pinta de que serà la pera de Chris McKay, és aquesta pel·lícula.
Bé, és una paròdia de Dràcula.
Que és una paròdia, en plan Mel Brooks?
Sí. Ja ho veurem.
No sé, sembla, ara estan rodant, l'aspecte és una gueta exagerat.
Home, si surt Nicolas Cage, no serà convencional. Ara aviat estrena Peak, també, que està molt bé. Vull dir, està en un estat de forma realment curiosament excel·lent.
I ara que dèieu allò d'això del president de la Generalitat i arrel del tema de les escoltes aquestes i del Pegasus i de tot plegat, un altre oient que ho diu. D'aquest tema sembla mentida que la gent s'escandalitzi tant. Ja ho va explicar perfectament Francis Ford Coppola a la millor pel·lícula que va fer, que és La Conversació, que la recordareu, no? O sigui, localitzar un micro era el gran problema.
Home, sí.
Per cert, Gene Hackman, el protagonista, retirat des del 2004, sabeu quants anys té?
91.
Ja? 92 anys 92. Té Gene Hackman.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Three, two, one, ignition.
Esta es la historia de cómo conocí a tu padre.
¡Sí!
Poseu fantàstics, aquí ara entra la zona de que ja ens podem retirar la resta, perquè aquests dos flipen.
No, però bàsicament he posat aquest tall per provocar el Guillem, perquè no en vam tenir prou amb 8 temporades de Com ho conocí a vostra madre, que ara a Disney
no
Plus...
No m'he enterat del títol?
Com ho conocí a vostra madre.
Ah,
A Disney Plus comença el dia 11, Com ho conocí a vostre padre. A mi no m'hi veuran, però vaja.
Me l'ha enviat prèvia, però ni l'he començat. I és curiós, ja es va intentar fer un spin-off, una versió de Com ho conocí a vostre padre, en Greta Gerwig, dirigint i creant la sèrie, protagonitzant-la, i la van tallar.
Bé.
I ara ha tornat amb Hilary Duff.
Doncs el dia 11 a Disney Plus. Per què escoltem a Queen? Perquè un dels grans moments de Mike Myers era el ritme d'aquesta música. I a Netflix ha estrenat, després de molt de temps, com bastant desaparegut, no, Guillem? Una sèrie creada per ell mateix que es diu El Pentavirato.
Sí. Això surt d'una escena d'una de les seves primeres pel·lícules, Me casé con una assassina... Era un H, ara no, mai no recordo el nom. Era les primeres comèdies que no va...
Sembla un títol de ticarisme, aquí.
On ell feia del seu pare, i el seu pare era un escocès que tenia totes les històries conspiranoiques i parlava del Pentavirato com una espècie d'Illuminati. Doncs ara fa el Pentavirato, que són un Illuminati, que són gent bona, diu. I tots són interpretats per ell, i és una sèrie on el tenim fent 5, 6, 7 personatges a l'estil Mike Myers, com ja sabem. I està prou bé i molt anti...
Antimoralisme.
Antimoralisme actual i molt contra el políticament correcte que està dominant la comèdia.
El Pentavirato a Netflix ja la teniu. A més, uns 6 capítols ràpids.
6 capítols de mitjoreta.
Molt lleugers i tal. A Movistar, El hombre que cayó a la tierra, precisament, de Man Who Fell on Earth.
Títol d'una pel·lícula mítica de Nicolas
Roeg. I que va produir Jeremy Thomas, però que acostumava a produir, doncs, precisament la sèrie, en aquest cas, protagonitzada per Chiwetel Ejiofor i la Naomi Harris, i creada per l'Alex Kurtzman, que és un tio... Ah, i ha fet les sèries de Star Trek, però també la Mòmia, no? la del Tom Cruise. Vull dir que aquesta sèrie em fa una mica de mandra.
És un remake barra continuació de la pel·lícula.
Doncs a Movistar la teniu. A Apple TV, segona temporada de Teheran, que és aquesta sèrie de suspens que ens arriba a Israel, on el primer capítol de la segona temporada apareix Glenn Close. Gran,
sí, és el fitxatge.
Gran fitxatge, efectivament. I HBO, una que el Guillem i jo portem molt de temps esperant. Sèrie de The Staircase, que és aquest...
Està molt bé, està molt bé.
Un carrer alt, sí. Que va haver un documental molt famós.
Ja l'he pogut veure i el documental és un dels meus documentals preferits, és una obra mestra.
The Staircase, l'escalera.
I la versió de ficció amplia bastant, és com... fa bona companyia al documental i, a més, els membres del documental, l'equip de filmació, forma part també de la pel·lícula, de la història de ficció, està incorporat. La cosa és interessant i Colin Firth està molt i molt bé.
La protagonista Colin Firth l'havia de fer Harrison Ford, sí. Però es va baixar l'últim segon per rodar Indiana Jones, i també a l'HBO segona temporada de Pares i Nones, que és una distopia on Àfrica porta la davantera mundial a nivell tecnològic i organitzatiu. La primera temporada ja és del 2020, però està també tota a l'HBO, i juntament amb la segona són 10 capítols en total. Doncs bé, aquestes són les propostes plataformístiques.
El moment oportú, perquè com ho conocí a Sam Raimi? Va ser un festival de Sitges de fa molts anys que va venir per segona vegada a presentar El ejército de las tinieblas. I és que em penso que ha arribat el moment estranyíssim del programa d'avui, no?
El moment mediàtic, espectacular, digue-li com vulguis, la pel·lícula que ha de rebentar les taquilles una vegada més.
Això diuen, però ja es veurà.
No puedes controlarlo todo, Strange. Has abierto el portal entre universos. Y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Wanda, ¿qué sabes del multiverso?
Visión tenía sus teorías. Él creía que era peligroso.
I la meva pregunta, si em permeteu la pregunta, és... El director de Posición Infernal i Ola de Crímenes, Ola de Risas, ha fet una pel·lícula més Christopher Nolan o més Joe Dante?
No, és Sam Raimi.
Però és veritat que, clar, hi ha la part origen, diguem, sí, de tot aquest desdoblament d'universos.
Ja ho tenia la primera Doctor Strange, que visualment bevia molt d'origen, però al final no em oblidaré que, i ahir mateix el Sam Raimi ho diu, aquesta pel·lícula, primer de tot, és una pel·lícula de Marvel, no? Tu entres a un engranatge, a una gran sèrie que dura pel·lícules, no? Que encén d'entendre una pel·lícula com un capítol, i tu has de respondre a unes coses que van passant i uns arguments que estan per sobre de la teva pel·lícula, no? Però entre això ha pogut fer, a segon nivell, una pel·lícula de Sam Raimi. Jo crec que la part final de la pel·lícula s'aproxima bastant al que és Sam Raimi de tota la vida, inclús Sam Raimi dels inicis, de possessió infernal, de jugar amb cossos morts.
Molt, sí, molt Arrastrame l'Inferno, també.
Exacte, i també, no oblidem, un director que va crear la maqueta, diguéssim, o el motlle del cinema de superherois, no? Actual, amb Spider-Man. Allò és com va començar una miqueta l'estat actual que tenim d'un cinema de superherois que domina la indústria.
Pensava que anaves a dir amb Darkman.
Darkman, ja es va avançar això també, per això també el van fitxar per Spider-Man, i realment és molt cert que és un director que té aquest ADN ideal pels còmics.
Per entendre'ns, Àlex, igual que el Bayona va poder ficar molt de Bayona dins de Jurassic, sí, World, dins del que cabia, doncs...
Massa i tot.
Sí, veus la nova pel·lícula de la Marvel Doctor Strange i dius, ostres, ja no sé realment si... L'argument era tan així que van dir, ostres, recuperem a Sam Raimi, o si Sam Raimi ha aconseguit portar-ho tant al seu món. Però bé, t'ha agradat la pel·lícula?
A mi sí.
Puntuació de l'1 al 5.
De l'1 al 5, sí. Doncs un 3,5.
Alfons, puntuació de l'1 al 5.
Jo crec que estic per allà, també. Sí.
I Red Rocket, com la posem?
Del 5, doncs un 4.
A mi m'agrada moltíssim. Potser m'aproparia al 4,5.
Obra mestra?
És que de l'1 al 5 dona molta poca gradació.
És igual. No, no, no. amb ella, perquè el 4 i mig teòricament seria un 9, però si diguessis de l'1 al 10 potser diria un 8, saps?
Però bé, en tot cas, jo crec que és esdeveniment Marvel t'obliga una mica a estar seguint la saga en general, des que l'any passat en la sèrie ja han introduït el concepte del multivers. És important haver vist WandaVision per entendre la trama de la pel·lícula.
I l'última Spider-Man, però vaja, aquesta l'ha vist tothom.
I Loki no aniria malament veure-la, perquè és la sèrie que més explica com funciona el multivers a Marvel, que ja està capgirat, i podem començar a veure moltes versions del mateix personatge, com ja hem començat a veure amb Spider-Man.
I no farem spoilers, no. Però cada vegada hi ha més sorpreses, la porta oberta, que passin coses que els fans volen o no s'imaginen, però també passen.
Sí, i sempre està molt atents a l'escena final, després dels crèdits, que en aquell cas és bastant bomba, i ja com a conclusió general, jo crec que és una pel·lícula on el Doctor Strange pateix una mica d'haver sigut massa secundari amb altres pel·lícules, i aquí acaba sent, en part, el secundari de la seva pròpia saga, a favor d'una Elizabeth Olsen que està molt bé com a Wanda, recuperant el Wanda Maximoff i la trama de WandaVision, i tinc la sensació que potser està això, el protagonista una mica desdibuixat a favor del gran espectacle i les grans trames multiversals que obliguen a existir per al següent capítol de Marvel, no?
Aquest és el llibre d'instruccions de l'Alfons i del Guillem.
Hi ha molt Necronomicon.
Per Doctor Strange, que ha ocupat l'espai correcte en un programa com La Finestra Indiscreta, que és un programa molt strange, perquè és l'únic programa on Doctor Strange ocupa tant de lloc com Jen Campion, que, per exemple,
Strange
serà la protagonista de l'Strange de la Sílvia André.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És la tercera dona que guanya un Òscar, la tercera dona que fa història, però ella, per a molts, és la primera, la pionera a trencar sostres de vidre quan encara això de ser dona i dirigir era vist amb condescendència. Avui, Jen Campion a l'Strange. Campion va néixer a Wellington, Nova Zelanda. El seu pare era director de teatre i òpera. La seva mare, actriu i escriptora. Es va criar en el món del teatre, ja que els seus pares van fundar The New Zealand Theatre Group. Però les primeres passes de Campion no apuntaven cap a aquesta direcció, sinó cap a l'antropologia i les belles arts. Ara segurament entendreu per què les seves pel·lícules sempre tenen aquest component artístic tan delicat. Les limitacions que li implicava l'art són les que la van portar a explorar la narrativa cinematogràfica. Campion va entrar en el món del cinema amb força. El seu primer curtmetratge, Pil, va guanyar directament la Palma d'Or al millor curtmetratge al Festival de Cannes de 1986. Però és que el seu primer llargmetratge, Sweetie, també va guanyar premis internacionals. Tot indicava que Campion estava tocada per les nou muses, però el seu reconeixement internacional definitiu li va arribar amb El Piano.
A cambio de qué?
Pues de tu piano, ese es el cambio. ¿Qué ha dicho?
Dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque. Es un patán, no sabe leer, es ignorante.
Pero solo quiere aprender.
El Piano va ser un fenomen. La pel·lícula va rebre una ovació de 20 minuts al Festival de Cannes. Va ser nominada a l'Oscar com a millor directora, la segona dona que ho aconseguia després de Lina Wertmüller. Holly Hunter i una petita Anne Paquin es van endur l'Oscar a millor actriu i millor actriu de repartiment, respectivament. Però Spielberg li va pispar l'Oscar per la llista de Schindler. Però El Piano està considerada com una de les millors de la història del setè art.
És molt més que una pel·lícula femenina, és una pel·lícula amb una perspectiva femenina desacomplexada i en un cert punt subversiva. Un film on el silenci és tant o més important que la paraula. Una pel·lícula sobre el despertar sexual.
En una ocasió su primo le hizo un gran favor. Nunca lo imaginó, él la hizo rica. Él me hizo. Era el dinero de su tío, pero fue idea de su primo. Convenció a su padre para que se lo dejara. No sé por qué dice esas cosas.
Campion, després de l'èxit, va seguir marcant el seu camí en Retrat d'una dama amb uns protagonistes poderosos, la innocència de Nicole Kidman i el maquiavelisme de John Malkovich. L'adaptació de la pel·lícula de Henry James va ser un repte, una pel·lícula amb bells escenaris naturals, Salisbury, Florència, Roma o Lucca, i amb una selecció musical molt delicada amb peces de Schubert, Bach i Strauss, però que va crear disparitat d'opinions. Campion no és una directora prolífica, sinó que escull molt bé els seus projectes. A Holy Smoke, per exemple, repeteix de nou amb Harry Keitel, però he de confessar que Bright Star és una de les meves debilitats. El món del poeta britànic John Keats, retratat amb aquella subtilesa i sensibilitat, és únic. També ha fet sèries per a la televisió com Top of the Lake.
A man's made by patience, the odds against him.
Or what kind of man would I be if I did not help my mother?
Peter!
If I did not save her.
El poder del perro va significar el primer Oscar de Campion. Ara us sorprendrà saber que l'elecció de Cumberbatch va ser perquè va tenir la sensació que l'actor britànic podria arribar a llocs inexplorats i sorprenents. El clímax de la pel·lícula va ser una improvisació de l'actor. Campion encara ara n'està fascinada. Dues curiositats. Holly Hunter és la productora de la pel·lícula, és a dir, produeix la pel·lícula, la protagonista del piano, i després Benedict Cumberbatch no es va banyar durant unes quantes setmanes per allò de ficar-se amb el personatge. Ai, quina pudor! And I don't know if you'll ever see. La seva vida privada és tan discreta com el temps i la cura que dedica a les seves pel·lícules. Es va casar amb David Englert, formava part de l'equip de rodatge del piano, però es van separar fa uns anys. Van tenir dos fills. El primer va morir 12 dies després de néixer, la seva segona filla és actriu. La dona que ha trencat esquemes i que ha estat una pionera té per una vegada el reconeixement de Hollywood. La sensibilitat i l'art de Campion és ja a l'Olimp cinematogràfic.
That's all, folks.
No et perdis la samba finestrera.
Esta noche quiero que salgas. Quiero que salgas a comprar algo de comer, fiambres. Nos los comeremos en el cuarto del hotel.
¿Qué pasará cuando encuentre el cadáver de Bainon?
No te preocupes por eso. La policía necesita un eslabón para relacionar el cadáver con los otros. Y no lo tiene.
El tiempo vi volar y lo vi pasar. Vuela el dinero y lo oí contar. Pero nunca vi ni ver o ver a un elefante volar.
¿Qué dice?
Dije ver a un elefante volar.
A veure, la primera per les veus de doblatge i tal ha de ser Bonnie and Clyde.
No, la huida, la huida.
Doncs és igual que Bonnie and Clyde, les mateixes veus.
La del Sam Peckinpah. Bé, ara ho expliquem bé. Estem a Fenomena, però també he volgut provocar una miqueta posant aquesta cançó que actualment ja apesta.
Estaria cansada.
Totalment, no?
O amb un cartellet abans de la pel·lícula explicant, no?
Sí. El context històric. Bé, Fenomena, podeu imaginar-vos que tenim Doctor Strange per un tubo, pràcticament totes les sessions, algunes de El Hombre del Norte, encara del Robert Eggers. I què ens ha quedat, a part d'això? Doncs mira, demà Magnolia, del George Sidney, del 1951. A les...
Magnolia, no la del Paul Thomas Anderson. No, no. Clar, estem parlant del George Sidney, el musical Showwood.
El clàssic.
El de Howard Keeley i Kathy Grayson.
A les 3 i mitja. I després aquesta Dumbo, de les 6 menys quart. Dimarts, La Huida, la original també, la del Sam Peckinpah.
La bona. Queen,
a les 3 i mitja.
Kim Bagun i Kim Basinger.
I divendres, doncs mira, curiosament, Suspense, la del Jack Clayton, a les 4 menys quart, amb Deborah Kerr. I per tancar la setmana, a les 11 de la nit, divendres, que ve, quina pel·lícula?
No.
El Ejército de las Tinieblas.
No m'ho diguis, no la puc creure.
Mamá y la Vane, ¿ves a la nena? ¿Estás viendo a la Vane?
Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia y a todos sus seres queridos.
Estem recuperant uns temes clàssics.
Que feia anys que no l'escoltava. Sí,
sí. Aquí, això, eh?
Sí, aquesta música.
Bueno, puja, puja, puja. No, és Un hombre llamado Caballo, no. És la peli més marciana de l'any passat, no sé si la veu veure, Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, aquella pel·lícula que parla de l'amor d'un senyor que espera els UFOs eternament enmig dels escampats de no sé on d'Espanya, Levante, per entendre'ns, i que ha de salvar la humanitat, i llavors es munta com una mena de congrés de gent que dius, però això és veritat, és mentida, estàs xalat, aquest tio, què ha fet aquesta pel·lícula que sembla... la pel·lícula de David Lynch rodada a Espanya o una pel·lícula espanyola de David Lynch. O sigui, no us la perdeu, de veritat. Bé, parlem de Filmoteca. A tope amb el Da, això no és del Da, a tope amb Alain René, però, això no és de Alain René, és de Chema García Ibarra, va guanyar a Locarno un superpremi. O sigui, que això és una garantia. Divendres 13 a les 8 del vespre, Espíritu Sagrado. I perquè no sigui dit, un oient que ara ens comenta Drive My Car, i a mi em sembla molt bé fer menció, perquè encara està en cartell i, per tant, alguna persona la podrà recuperar. Fa uns dies vaig veure Drive My Car, em sembla una molt bona pel·lícula, em va agradar molt el guió, la interpretació, la fotografia. La sorpresa inicial de l'actriu sordmuda és morrocotuda, però quina interpretació! I no se'n va fer llarga en absolut, tot i les tres horetes, no hauria d'haver-ho dit, que ara la gent ja se m'espanta, la gent ja està dient, ui, no passa a parar.
I deies Filmoteca... aquest cap de setmana també el contador de cartes, Colin Rader, millors films de l'any.
Que li donen, que ja hem dit abans, serà el Premi d'Honor del Festival de Venècia. Bé, penso que estem arribant al final de la primera part del programa i tenim una petició que té a veure amb una cantant meravellosa que es deia Peggy Lee i una cançó cantada per una gossa, directament. I si no en tenim prou, Uri, d'allò de la Meti una cera xena que ha sortit abans amb el Lino Capolicchio, que era la versió, diguem, instrumental, doncs hi posem una versió cantada de bolo que serà un final bossa nova ideal per al programa d'avui. Tornem d'aquí 5 minuts?
Tornem.
Quan diguin els informatius, sí.
What a dog. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him, and I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad, he's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell. He'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp. He's a rover. And there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way.
Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente, pensiamo in fondo a cosa siamo, quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare.
Noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire, e ci accorgeremo